Això, com si és el CNI, com si és la policia, el jutge, en principi, ha d'avaluar l'oportunitat d'això, perquè ja que és ell el que l'ha d'autoritzar, no és de qualsevol que m'ho demani, que ja confio que ha fet el seu raonament i sense ni tan sols intentar analitzar-lo, ja li autoritzo les escoltes que siguin. Home, no, això no va així.
Quan ho presenta el CNI tampoc, és ignorància, això que
estic comentant? Jo crec, vaja, no sóc penalista, però jo crec que sí, perquè no és sempre perquè sí, has de saber.
Jo estic quasi convençut.
Adrià, volies dir alguna cosa?
Hi ha pocs arguments.
Que aquí també hi ha la primera vegada en què el CNI diu jo tinc sospites de que Pere Aragonès està relacionat amb els CDRs i et pot autoritzar, però el que trobo que és potser més bèstia és que això s'ha prorrogat dues vegades. És a dir, tu en principi el CNI ha de portar noves proves que permetin al jutge dir d'acord, doncs heu obtingut més indicis de que hi ha aquesta relació amb els CDRs. Això, per exemple, amb el sumari del cas de Tsunami Democràtic es veu clarament, no? Doncs cada cop doncs, que es aporten noves proves, en teoria, no? De la investigació que estan fent amb missatges, etc, que això permeten al jutge dir si prorroguen o no doncs, aquest espionatge. I en el cas del president Pere Aragonès s'ha prorrogat dues vegades. És a dir, estaria bé veure quines raons tenia el CNI en aquell moment o quines proves va obtenir arran dels primers dies d'espionatge per continuar dient i convencent el jutge que Pere Aragonès era el líder del CDR.
Però això no ho explicaran demà, eh? Em temo.
No, i tant
ni,
que no.
Ni demà ni mai, potser.
I a mi m'està molt bé que la justificació sigui que es pensaven que Pere Aragonès era el líder del CDR, és una justificació que no té cap ni peus, però és que jo penso que l'important no és això, és a dir, jo crec que en un moment determinat, i segurament per part d'una bona part dels aparells de l'Estat encara es manté això que ara diré, s'espiava l'independentisme perquè es considerava el principal enemic de l'Estat, no? Estava sota sospita i es considerava que el perill que representava valia una vulneració del dret a la intimitat. I això s'ha vist amb Pere Aragonès i s'ha vist amb tots els casos que han sortit, que també han estat infectats per aquest mateix programari. Ara jo crec que s'està donant una paradoxa bastant interessant, no? Que és que el PSOE, ara sí, s'ha obert amb el cas de l'operació Catalunya, s'ha obert a que hi hagi una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats i demana compareixences al més alt nivell, fins i tot no ha negat, no, la possibilitat de que comparegui l'expresident Mariano Rajoy. Seria interessant si realment hi ha una voluntat de depuració de responsabilitats i si realment hi ha un compromís democràtic amb com s'utilitza de forma fraudulenta l'estat de dret en contra del que es consideren enemics polítics, seria interessant que amb el cas Pegasus o amb el cas infiltracions policials en els moviments socials hi hagués exactament la mateixa forma de procedir si realment el compromís és democràtic i no hi ha una voluntat única i exclusiva de desgast del seu principal adversari polític, que és el Partit Popular.
Sí que és veritat que hi ha hagut aquest petit gir del govern espanyol, però en el cas concret de Pegasus, i corregeix-me, Adrià, si no ho dic bé, crec que el govern espanyol s'ha esperat, vaja, fins a l'últim moment per entregar els documents al jutge, a més, crec que els ha passat malament o que ha canviat un CD que estava buit.
Sí, i pel que sabem hi ha moltes parts eliminades i tatxades, és a dir, que costa molt entendre el context de totes les coses que s'hi diuen, i pel que em consta també les defenses es passaran tota la nit analitzant tots els documents perquè no tenen suficientment temps des de que s'han enviat els documents per part del govern espanyol a totes les parts, i sabem que demà matí doncs hi ha aquesta declaració.
No, jo anava a dir que estic molt d'acord amb el que explicava la Laura, en el sentit de que els socialistes estan parlant, jo crec, d'una manera hiperbòlica, de que això de l'operació anomenada Catalunya és com el Watergate, no? És una espècie de Watergate, i a mi em sembla exactament igual de greu el que van fer amb el tema de Pegasus, que depenia del seu govern, i que, com has dit ara, no veig el mateix interès que tenen en una cosa que va relacionada amb l'anterior partit. Per tant, més aviat va en la línia del que deia ella, que són interessos polítics de desgast d'un altre partit que no realment arribar a la veritat. Per cert, jo sempre dic de manera irònica fa temps que em sembla que els serveis d'intel·ligència van acabar creient que era veritat coses que ni tan sols els propis líders independentistes es creien, no? Com que efectivament això anava de debò i que era un gran perill per la unitat o la integritat de l'Estat, perquè ja vam veure després que això, com ells mateixos van dir després, per molts d'ells anava de farol o era una forma de negociar amb l'Estat o aquestes coses que es deien, no? Ho dic perquè si hagués estat realment un moviment secessionista que pretenia fer una revolució, cosa que jo sempre vaig dubtar, però bueno, va haver un moment que semblava que era el que volien, potser sí que haurien tingut motius per estar preocupats, però és que realment...
Per estar preocupats, si no costa això,
no, però el servei d'intel·ligència de tots els estats, tu saps que si veuen un moviment d'aquest estil, doncs s'haurien posat en marxa, és el que fan,
però,
no?
De totes formes,
és el que farien a Alemanya, és
sí,
el que fa...
Sí, però els estats tenen mecanismes, legals, diferent és que des d'una perspectiva ètica, jo els qüestioni profundament, sí. Però tenen mecanismes legals per quan veuen una amenaça, i en el cas d'Espanya, el principal bé suprem a preservar és la unitat d'Espanya, per tant, tots aquells que puguin amenaçar l'estatu quo són subjectes, no, de ser investigats, cosa que a mi em sembla, insisteixo profundament, poc ètica, però hi ha mecanismes de procedir de forma legal per tal de defensar-se d'aquesta eventual amenaça. En el cas de l'estat espanyol, no, en el cas de l'estat espanyol han utilitzat la policia patriòtica, han utilitzat les clavegueres de l'estat i han utilitzat... Sí, però s'han infiltrat amb mòbils, amb mitjans de comunicació de persones que no hi ha una justificació que expliqui el perquè.
Ho feien amb advocats,
amb periodistes,
que estaven investigant,
de manera que
estaven defensant els seus clients.
Sí, és un ús fraudulent d'aquesta eina i és un ús fraudulent de l'estat de dret.
Amb autorització judicial, per això dic que les autoritzacions judicials, crec, i per la informació que jo tinc de gent que coneix una mica el tema, no acostumen a ser massa, segons el jutge que ho autoritzi, no acostumen a ser massa motivades.
Sí, però això tampoc no, o sigui, una resolució judicial ha de ser motivada sempre,
no
sigui el
motivades.
Que sigui. Llavors, que ens haguem acostumat, és el que deia la Laura, una cosa és que hi hagi mecanismes que estan al marge de la llei i n'hi ha hagut i s'han fet servir, i d'altres que puguin estar dins de la llei, però fins i tot dins de la llei han de complir uns requisits que en aquest cas no s'estaven complint en cap cas, i que quan s'autoritza una cosa, per molt que et donin els motius que sigui, i com he dit abans, tu confiïs que el CNI et diu la veritat i que el que ells et demanen és perquè ho necessiten de veritat, has de poder-ho motivar, i el jutge ha de tenir el seu propi criteri de si allò és pertinent o no, més encara quan ho has prorrogat dues vegades i que per tant representa que t'havien presentat indicis que justificaven aquesta pròrroga.
El problema és que tampoc hi ha càstig si no es fa bé. Vull dir, hi ha una certa aura d'impunitat respecte del CNI si no ho motiva, respecte del jutge si ho autoritza sense aquesta motivació, i fins i tot respecte del polític que ordena que el CNI investigui algú per ser independentista o per qualsevol altra cosa. No
hauria de ser així, Rafa.
No hauria de ser així, però és així.
Mira, en el cas de Catalunya, jo ho explico perquè jo sóc molt amic de Martín Rodríguez Sol, que és una de les persones que va ser perseguida, no?
De moment l'únic que la fiscalia...
Per això dic, i han començat diligències. Veurem com acaben, potser no acaben res, però saps què vull dir? Que en algun moment, si això es genera, doncs com està passant en els mitjans de comunicació, que aquesta hauria de ser la funció de watchdog, no? De vigilar els accessos del poder, coses que no sabíem, és quan han d'actuar els jutges. No sé, jo hi confio.
Jo no gaire.
Bueno.
Adrià, anava a preguntar, no sé si demà està previst que el president assisteixi al jutjat a escoltar el que digui Paz Esteban, o està previst que faci alguna declaració que parli sobre aquesta qüestió?
És a dir, ell no hi serà i aniran a la seva defensa, els seus advocats. El que sí que sabem és que Pere Aragonès, a la seva agenda, demà havia d'inaugurar una escola a Vilablareix, a Girona, i quan acabi aquesta inauguració, cap a les 10 del matí i un quart d'11, sí que farà una declaració per parlar sobre el cas Pegasus i explicar o revelar si realment era el cervell del CDR.
Complicat, això, que acabi explicant això. En fi, Adrià, qualsevol cosa, doncs ja ho saps, ens ho expliques aquí al 9C. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres,
bona nit.
De totes maneres, perdoneu, sí. Realment estic d'acord amb que aparentment no us sembla, i seria molt sorprenent que una persona com el Pere Aragonès portés una doble vida, i tant les seves converses, com deia Rafa, com el lideratge dels CDRs, no per res, perquè hi ha persones que potser ho semblen, però realment el perfil no sembla que sigui el de l'actual president de la Generalitat. Ni un revolucionari, ni potser una persona que les seves converses siguin tan interessants.
Veus que en el seu moment, quan era vicepresident, tampoc és que tingués un lideratge al carrer extremat, perquè podria entendre que...
Bueno, les justificacions poden ser molt imaginatives, no? Vull dir que es pot dir que tenia un paper més organitzatiu o més...
Llavors això implica un desconeixement profund de com s'organitzaven els CDRs, no? Perquè s'organitzaven a nivell territorial, per nuclis, en barris, no hi havia un lideratge com a tal. És a dir, hi havia grups de difusió, hi havia maneres d'establir comunicacions, però per dir que una persona, no crec que existís la figura de persona que liderava els CDRs a nivell territorial. Per tant, si li atribueixen...
No era la filosofia, no?
No, no era la filosofia, perquè no era una cosa vertical, de manera que fins i tot que si hagués existit, fins i tot si tingués algun tipus de sentit, perquè Pere Aragonès hagués estat vinculat amb aquest moviment, atribuir-li a ell el lideratge dels CDRs quan eren organismes que funcionaven de forma més o menys autònoma i coordinada en moments puntuals, tampoc entenc quin sentit té. És això, em sembla que és desconeixement profund de com s'organitzava.
No, ara pensava que no sigui que el jutge no és que es confongui, però digui una cosa per una altra, que és tsunami democràtic respecte als CDRs, perquè realment l'intent de carregar el mort del...
No, però això és el govern espanyol, per què el CNI, per què, com justifica que l'hauria investigat? És a dir, això en principi no ho ha dit un jutge. De fet, la demostració de que no haurien trobat segurament informació al seu telèfon mòbil és que cap jutge va acabar investigant Pere Aragonès com a líder dels CDRs.
Sí, potser llavors simplement van confondre el tsunami amb el CDR.
Realment, sí.
Aquí sí que hi ha més indicis per pensar que hi ha polítics que hi van jugar un paper.
Doncs se li ha escapat amb el jutge Manuel García Castelló.
Bueno, clar, perquè aquests no els ha d'amnistiar, o sigui, ell només vol els que pugui impedir que siguin amnistiats.
Però més que indicis en el cas del tsunami.
Bueno, jo recordo aquell matí, que tampoc no cal ara d'allò, però aquell matí... No, tots els polítics van fer el mateix tuit anunciant que era tsunami democràtic a la mateixa hora, quan ningú n'havia sentit a parlar.
Estava
vull dir.
Claríssim.
Rafa.
Dic que realment, si el CNI porta des de 2017 investigant i tot el que han conclòs, diguéssim, o que poden aportar és que Pere Aragonès és el líder dels CDRs i que Puigdemont és el líder de Tsunami, potser van una mica perduts, eh? Vull dir que, no sé, com a servei d'intel·ligència, no sé, vull dir, potser estic confós, eh? Potser no, és ignorància i acaben sortint més coses i els procediments judicials que estan en marxa acaben revelant moltes altres coses, eh? Però si tot el que han aconseguit és això...
Crec que la novel·la del Mendoza va exactament d'això, d'un servei d'intel·ligència que no acaben de funcionar del tot.
Doncs mira...
Això em lliga amb l'altre tema del dia, com dèiem abans, amb el jutge Manuel García Castellón. Aquests dies hem parlat molt de la llei d'amnistia, de les esmenes que va presentar d'una banda Junts i Esquerra per excloure el terrorisme completament de la llei. Després d'aquest acord, el que van arribar dimarts, tant el PSOE com amb Junts i Esquerra, per deixar fora els casos de terrorisme, que no hi hagués una intenció clara i que no anés contra els articles 1 i 2 d'aquesta Convenció de Drets Humans, però justament avui el jutge també ha reconduït una mica aquestes acusacions que està intentant investigar Carles Puigdemont, a Marta Rovira i altra gent per Tsunami Democràtic, perquè just encaixi perfectament amb les esmenes que s'han pactat aquesta setmana. No sé si ho veieu ja molt descarat, si no era prou descarat fins ara.
És una mica una mica el joc aquest del gat i el ratolí, no?, que es van perseguint. Mira, jo ara recordava una frase que alguna vegada en el programa també hem recordat, de la Carmen Conde, exvicepresidenta del govern i exministra socialista i professora de dret constitucional, que deia, abans de les eleccions, que l'amnistia era un greu atac contra la divisió de poder, no? Clar, la història és que ara...
Carmen Calvo?
Que he dit Carmen Conde? No, perdó. Carmen Calvo, gràcies. Sí, gràcies. Carmen Calvo, sí, perdona. Doncs efectivament deia això, i clar, jo ara veig que això és com una espècie de batalla, no sé què és el gat i què és el ratolí, on el legislatiu i el judicial, en aquest cas un jutge de l'Audiència Nacional, però clar, és un jutge d'instrucció que porta temes de molta transcendència, doncs estan, bueno, uns s'han sentit, no, segurament no és l'únic jutge, no? S'han sentit que l'amnistia el que està fent és anul·lar les actuacions judicials, fins i tot aquelles que estan encara en tràmit, no és un indult, sinó que, com sabeu, és a l'oblit, no? I el legislatiu, per jo crec que personalment, la setmana passada crec que ho vaig dir, estic una mica al·lucinat, no sé si és la paraula, però amb el que el PSOE està disposat a assumir, però bueno, ho estan fent. A vegades penso que estan arriscant-se que acabi el Tribunal Constitucional, per molt que teòricament n'estigui controlat, doncs dient que han passat una mica de ratlla o que això arribi a Europa, però bueno, això ja ho veurem, assumint que hi ha una part del terrorisme que sí que es pot incloure i una altra part que no, i ara veiem que la part que no és la part que el jutge considera doncs, que tampoc bueno, que sí que es pot perseguir, per tant no serà d'amnistia i per tant que seguirà per aquesta via, no? Evidentment jo crec que l'actuació del jutge és realment sospitosa, però això jo crec que s'emmarca en aquesta espècie de lluita a veure qui esmena a qui, i jo el que crec que hi ha un desgast, i això sí que ho dic seriosament, és en les institucions, no? Jo crec que estan donant una imatge de deteriorament de les institucions, tant per part de legislatiu, que clarament vol controlar el que fan alguns jutges perquè no són proclius a la seva ideologia, com alguns jutges que el que volen és manar ells sobre el poder legislatiu, no? Jo crec que això és, bueno, és la meva opinió.
Rafa, com veus aquests últims moviments del jutge?
Ara vaig dir una cosa que igual pot sonar una mica cridanera, però controlar o intentar controlar els moviments d'alguns jutges des del legislatiu o des del poder que sigui, si són jutges que estan clarament esbiaixant la seva feina, em sembla fantàstic.
Però això què ho diu?
D'entrada, sentit comú.
Ja.
I segona, quan les barbaritats sobre la taula són les que està posant García Castellón, bueno, crec que com a mínim és justificable la crítica oberta, com a mínim, d'aquí endavant.
Deixem que afegeixin només una cosa, Rafa.
Estem fent tots.
Avui el jutge ha admès obertament que va començar a investigar a Puigdemont per terrorisme el dia 6 de novembre, que coincideix quan s'estava encarrilant tota la negociació de Junts i el PSOE per la investidura. Ho ha deixat per escrit en una resposta que li havia fet Gonzalo Boye, jutge García Castellón, que diu que sí, que va començar a investigar per terrorisme el dia 6 de novembre, després, recordem, de 4 anys sense haver relacionat directament l'expresident amb terrorisme.
És que canta la Traviata, però és que a més, algú dubta que si en les últimes hores, en les properes hores, el PSOE i els independentistes troben la manera, diguéssim, per burlar aquest últim moviment en la llei d'amnistia, García Castellón no treurà una altra carta? És que la treurà segur. Mm. És que és igual, i acabarà acusant de la mort d'un torero, m'és igual, a Puigdemont perquè vol que torni amb un delicte. O sigui, vol que pagui pel que sigui, encara que sigui una cosa que no ha fet o que no té res a veure amb el que pugui haver fet. I li és igual, i és descarat. I per tant, quan un jutge actua d'aquesta manera, és que crec que també és democràtic que la resta de poders s'alineen entre ells per impedir que aquest jutge pugui actuar així. No sé com.
Però és que no ho impediràs. O sigui, no. Si entres al joc,
posar-li-ho difícil, m'és igual. Però aleshores què has de fer? Confiar en que altres jutges de sobte despertin i d'aquí 20 anys surti una sentència dient que aquest jutge ha actuat malament?
No, 20 anys no, però és un jutge instructor que no dictarà la sentència.
Però és igual, vale, pues,
ell no dictarà la sentència.
No, però hi haurà un altre jutge que dirà això és una barbaritat, ja està. Però aquest jutge instructor no pagarà per haver fet malament la seva feina. Si en el cas de que se l'acusés de prevaricació o de qualsevol altre delicte per fer malament la seva feina, quan se'ns trigarien a sortir tot això? I aquest senyor aleshores on estarà? I quina repercussió tindrà? No, que ell estarà jubilat i l'inhabilitaran? No, per a què?
Hi ha casos de condemnes, però tens raó.
Clar, l'última condemna que va sortir, no recordo exactament per què, però era un tema del País Basc.
Mallorca van condemnar també un jutge.
Eren 16 o 17 anys de diferència.
No tant amb el cas de Mallorca, aquell que va requisar els mòbils dels periodistes.
No, parlava d'un tema del País Basc, sí, no recordo ara quin era.
T'estic posant un altre exemple, però
i aquest senyor, que a més tinc entès que es jubila en 4 dies, pues és que li és igual tot. Per tant, quina sortida queda? O sigui, una democràcia, com es defensa un sistema democràtic, com es defensa d'una actuació judicial així? Quines vies li queden?
Bueno, o sigui, jo crec que hi ha un problema. El que passa és que és molt més fàcil anar fent retocs a la llei d'amnistia per acabar-la de rebregar i que llavors tinguis tots els arguments per dir que és inconstitucional, que no pas adreçar la qüestió de fons, que és de quina manera els jutges accedeixen a determinats llocs de certa importància com a Audiència Nacional, de quina manera arriben a ser jutges, quina mena d'estudiants de dret després volen opositar per jutges i què pots fer per canviar això i de quina manera pots canviar aquesta formació per fer-la més respectuosa amb els drets humans, per fer-la més respectuosa amb l'estat de dret en definitiva que han de defensar, i això no hi ha hagut interès per part de ningú per fer-ho. Jo crec que si entres en el joc que, perquè ja ho vam, no només quan va començar a investigar, sinó que va posar damunt de la taula el delicte de terrorisme, quan ja sabia que el terrorisme quedaria fora de la llei d'amnistia. Ara es matisa el terrorisme, no sé què, doncs poses que hi ha hagut una vulneració de l'article no sé què del Conveni Europeu de Drets Humans. I si demà, per evitar això, o per intentar burlar el jutge Castellón, es diu? García Castellón. Diguessis, no, és que tampoc no es podran acollir això els que portin els mitjons de color rosa, ell dirà, Puigdemont portava els mitjons de color rosa, és que no té cap sentit entrar
en el Maria, que estan arribant un punt, perdona, bro.
No,
és un matís. No, que trobo que, com deies tu, no sé si és molt eficaç, perquè, per exemple, a mi em sembla que incloure una part del terrorisme dintre dels delictes d'amnistia és assumir que una part del que es va fer era terrorisme per evitar que el jutge aquest... és que és assumir això, o sigui, posar això des del punt de vista jurídic, assumir que l'amnistia inclourà també una part del que es considera terrorisme en el Codi Penal és reconèixer, perquè un jutge ho ha dit, que una part dels delictes que es van cometre eren de terrorisme. O sigui, és que és una paradoxa brutal.
Laura. A veure, jo crec que hi ha una perversitat inicial que demostra que al final aquesta normativa s'aplicarà amb criteris profundament ideològics i no d'acord amb la voluntat del legislador, que és que abans de que es conegués el text, és a dir, abans de que es fes una primera versió del text i es presentés al Congrés dels Diputats, va haver-hi un ple al Consell General del Poder Judicial, abans del redactat, que ja es va manifestar en contra de l'amnistia, no? Sense conèixer, insisteixo, el text que acabaria rubricant-la, no? Per tant, ja hi ha una perversió inicial que denota que una part molt important de la judicatura utilitzarà malament o aplicarà malament aquesta normativa per criteris profundament ideològics, no? Jo crec que amb aquestes esmenes que s'han pactat per part de Junts, Esquerra i el PSOE, no és que hi hagués una voluntat d'incloure o excloure el terrorisme, és que tot això, aquestes esmenes venen motivades per les actuacions d'aquest jutge, García Castellón, que són un despropòsit. Però són un despropòsit, jo vaig més enllà, són un despropòsit no per les persones afectades pel cas Tsunami, són un despropòsit pel missatge en termes democràtics que envia. Si tu entens que les accions de Tsunami Democràtic són constitutives d'un delicte de terrorisme, el que estàs dient és qualsevol manifestació pot ser constitutiva d'aquest delicte. Per tant, això posa en entredit, en escac.
Moltes vegades el que passava a França, no? Els xalecos grocs aquests, no? Les armilles grogues.
Exactament, no? Pues posen en escac drets i llibertats i drets fonamentals com és el dret a manifestació. Ara bé, que això, que és un intent de blindar al màxim les persones que estan afectades per aquestes causes, Tsunami CDRs, acabi sent efectiva i que acabi fent que els jutges no acabin aplicant a voluntat pròpia i d'una forma totalment contrària a la voluntat del legislador aquesta normativa, crec que és absolutament un somni, és a dir, una quimera, això no passarà.
No em servirà, no?
I acabo només amb els arguments que ha utilitzat el jutge Castellón, que si no m'equivoco ha dit que s'havien produït vulneracions dels drets humans per dos policies que havien resultat ferits després de les protestes contra la sentència de l'1 d'octubre, i a mi em sembla vomitiu i em sap molt de greu utilitzar aquest adjectiu, tenint en compte els centenars de persones que van haver-hi ferides, les persones que van estar detingudes i empresonades durant aquella setmana de protestes, i els relats que t'expliquen moltes d'elles que van ser detingudes i portades a la prefectura de la Via Laietana en relació amb la quantitat de violència i salvatjades que van viure per part de la policia. Em sembla ja un despropòsit, però jo sí que penso en relació amb el que deia la Maria. Si això no cola, pues colarà que no es podien portar els mitjons de color taronja.
També el que diu el jutge és que no compliria l'article 2 d'aquest Conveni Europeu dels Drets Humans, que es refereix a tortures i actes contra el dret a la vida, perquè ho justifica amb una trucada on, segons ell, Carles Puigdemont assumeix que en les protestes del Tsunami hi podrien haver-hi morts, i llavors aquí és on vol enquadrar aquest que se salta aquest article 2, que aniria contra el dret a la vida. Sí que és cert que en aquesta trucada sembla que Puigdemont planteja aquesta opció, però també deixa clar alhora que seria un desastre que passés això. Però bé, el jutge agafa aquesta part i s'aferra a aquesta conversa.
Sobre això, per puntualitzar molt ràpid, perquè també es parlava de l'octubre del 17, no? Hi poden haver morts, i després va sortir Marta Rovira a dir no, teníem por que hi haguessin morts. Els morts són de qui els fa. I la culpa dels morts són de qui els provoca i de qui els mata. Ho dic perquè això també és una excusa i una cosa que ha planat en molts moments en aquest país, en la història recent, per no fer políticament el que segurament t'havies compromès, no? Jo declararé la independència, però com que hi poden haver morts, bueno, quins morts? Parlem-ne de quins morts estem parlant, si creus que realment això pot passar, i qui els pot fer, i tenir una mica una conversa adulta sobre aquest tema, i això crec que ara, i se'l gira en contra com un boomerang en aquest sentit, més enllà de l'evident tergiversació de la investigació i de la instrucció, però això s'hauria d'haver, no sé, s'hauria, o sigui, trobo a faltar, que, i em sap greu que fos un tabú d'aquesta manera, no perquè evidentment jo volgués morts o perquè pensés que eren necessaris, absolutament no, però ostres, si tu estàs posant això sobre la taula, explica què representa, que esperes que passi o què creus que passarà,
doncs,
si
Maria,
es dona
però
A i B.
Ells deien que no passaria res, seria de la llei a la llei. O sigui, escolta'm, jo recordo perfectament, i a més tu i jo fa anys que coincidim per allà a mitjans de comunicació, que jo sempre havia defensat que per fer això havien de fer una revolució, i la revolució implicava assumir aquest risc també, i és evident que això no van voler fer-ho. Doncs aleshores estava clar que estaven enganyant.
Però aquest risc què vol dir? O sigui, què vol dir? Que hi haurà, però què vol dir? Que hi haurà tancs que mataran gent pel carrer? És que clar, o sigui,
al millor són ells que havien d'anar, jo què sé, doncs això, ocupar aeroports, ocupar
infraestructures... I què? I que ve un guàrdia de seguretat a l'aeroport i t'obre el cap amb un... i et mata? És que clar, no, però és que és irresponsable això, Silva, perquè tu no pots... Això comporta un risc, i el risc comporta morts. Bueno, morts, què vol dir les morts?
Sí, que ja entès el que vols dir.
No es pot... No, és que em sembla infantil, em sembla irresponsable, em sembla malament des de tots els punts de vista.
Això és un altre tema que no és el que estem analitzant avui.
Jo crec que en el fons és el mateix, però deixa'm que faci un comentari sobre...
Sí, breu, sobre què ha dit la Maria... No,
vale, perdona. Que crec que és... això que deia la Maria, que van afegint coses fins al punt de que tinguin tots els governs perquè siguin constitucional, que és una cosa que fa dies que penso, i coneixem a Pedro Sánchez, no m'estranyaria que vagis acceptant absolutament tot, perquè això seria la coartada perfecta. Si en algun moment determinat això, quan arriba el tema constitucional, diguem, clar, nosaltres hem fet tot el que hem pogut, hem negociat tot el que hem pogut, però clar, hem arribat a un punt...
Que... Claro. Constitucional no declararà inconstitucional, perquè la composició del constitucional ja també està feta perquè això pugui tirar endavant.
Sabeu que sobre aquesta qüestió avui també s'ha pronunciat el Tribunal Europeu de Drets Humans. La seva presidenta ha dit que els jutges no són ningú per opinar sobre aquesta llei, que encara s'està redactant. Ja sabeu que, home, aquestes últimes setmanes hem sentit queixes, hem sentit crítiques de jutges, d'organismes judicials. Doncs avui, de moment, aquest ha estat el posicionament del Tribunal Europeu de Drets Humans. I en aquest sentit, volia saludar a aquesta hora el Jaume Antic, que és secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional i també és advocat acreditat davant del Tribunal Penal Internacional. Senyor Antic, bona nit. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Sí. No, dic, ara dèiem que això, no?, que avui la presidenta del Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit això, que els jutges no s'haurien de pronunciar sobre aquestes lleis. Vostè com creu que s'està interpretant tot el que està passant amb aquesta llei d'amnistia des dels estaments judicials europeus?
Bé, el que sé el Tribunal Europeu de Drets Humans, que, bueno, quan hi ha una vulneració del Conveni Europeu de Drets Humans, és l'òrgan que s'encarrega de vetllar per aquesta salvaguarda, doncs sembla ser que sí, que efectivament el senyor Oleri ha fet un comentari en relació a la llei d'amnistia, i sembla ser que, bueno, que hi ha una mica de tensió amb aquestes circumstàncies. Jo no he tingut ocasió de veure la interlocutòria del jutge ni tampoc els últims redactats de la llei d'amnistia. Per tant, bueno, fins on hem pogut conèixer a través de les notícies de premsa, doncs sembla que hi ha una referència a l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans, que és un, bueno, de fet és un precepte molt important, que parla del dret a la vida i també, doncs, direm que també hi ha una remissió a l'article 15 de la Constitució. Hi ha moltes remissions a moltes coses que són d'un encaix diferent, i llavors, doncs, aquí, clar, sembla ser que es parla també del concepte de terrorisme. El concepte de terrorisme, doncs, hauríem de definir d'acord amb el Codi Penal, l'article 573 i següents del Codi Penal, Bueno, hi ha diverses coses en joc, no? Fins
vostè
i tot,
creu que el terrorisme pot ser un terme tan difós com perquè un jutge pugui estar dubtant tant sobre aquesta interpretació o fent encaixar tant aquesta interpretació del delicte de terrorisme? És a dir, no està més clar què és terrorisme i què no ho és?
De fet, sí, el Codi Penal ho estableix i la llei, una de les màximes de la llei és que ha de ser clara, perquè si no és clara, doncs bé, cosa diferent és que a vegades la interpretació en determinats supòsits sigui més complexa. El que es fa és fer un exercici que s'anomena la subsumpció entre el fet real que ha passat i el precepte que preveu el Codi Penal, no? I en aquest exercici, a veure si encaixa, no? Això és una qüestió. L'altra qüestió important és veure si, bueno, si realment hi ha hagut o no un delicte de terrorisme d'acord amb el que defineix el Codi Penal de terrorisme. Caldria veure doncs també si, bueno, quina participació podria haver tingut o no alguna persona amb aquests fets i de quina manera. S'hauria de veure també doncs, bueno, que va ser o no el Tsunami Democràtic o altres moviments. És a dir, hi ha moltes coses aquí que, bueno, no, tampoc acabo d'entendre si el jutge fa referència a això en relació a la llei que encara no s'ha aprovat. Lo lògic, no sé, no sé si és com han plantejat amb els recursos i per això han tret el tema, o no sé com ha anat la posada, diguem, en escena d'aquesta figura, d'aquest comentari, d'aquesta referència, però bueno, ara mateix és un tema molt, molt candent, no? I bueno, és normal que doncs, des de tots els diferents posicions ideològiques pues, estiguin fent lectures en un sentit o en un altre del que va passant. Però amb la llei a la mà les coses són bastant més clares, no? Per exemple, no sé, aquí s'haurà d'anar veient exactament, doncs, bueno, hi ha tot un... O sigui, estem regits per un sistema molt garantista que, bueno, les decisions doncs, han d'estar fonamentades conforme a dret. Si no estan fonamentades poden revisar per un superior, i així va arribant, i fins i tot bueno, en casos de vulneracions de drets fonamentals i drets recollits del Conveni Europeu de Drets Humans, doncs ha de conèixer el Tribunal, pot acabar coneixent el Tribunal Europeu de Drets Humans a través d'una demanda individual.
Doncs Jaume Antic, secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, com dèiem, també advocat acreditat davant del Tribunal Penal Internacional. Gràcies també per atendre'ns aquesta nit al 9C.
A vosaltres.
Que vagi
gràcies.
Bé, bona nit. Clar, tenint aquest escenari, amb tot això que es planteja, creieu que hi ha marge perquè fins dimarts, que falten laborables 2 dies, en total 5 dies, el Junts i Esquerra tenen marge per negociar amb el PSOE que s'acabin aprovant aquestes esmenes que ells demanaven sobre que es retiri del tot el tema de terrorisme de la llei d'amnistia? Perquè també creiem fa una setmana que seria impossible que el PSOE...
Que s'incloguin també els delictes de terrorisme dintre l'amnistia, qualsevol.
Exacte.
Això. Cosa que jo ja, de veritat, la setmana passada ja pensava que el PSOE no acceptaria això, ara ja sóc capaç de creure que acceptarà qualsevol cosa, perquè que a més els de... Esquerra i Junts que diuen que Pedro Sánchez està disposat, diu que no, però que la setmana següent canvia d'opinió, no? Això ho estan dient des de fa uns dies, diu no, al final ell diu que no, però al final sempre acaba acceptant totes les nostres peticions.
És a dir, el PSOE va dir el terrorisme és una línia vermella, no?
Línia
quan
vermella.
Hi van haver les primeres esmenes.
Que era només una part era vermella, l'altra no era vermella, han deixat per... Bueno, però els hi queda la mitja línia per entrar per l'altra via. No ho sé, jo crec que no ho faran, però jo ja no ho sé. Perquè a més això sí que pot afectar directament. O sigui, incloure el terrorisme dintre l'amnistia, això pot directament... Ja no sé què fa el Tribunal Constitucional. La Maria diu que està controlat, però jo tinc dubtes de com ho argumentaran. Però sí que sé el que acabarà passant a Europa, perquè és que el terrorisme, amnistiar el terrorisme, o sigui, una cosa és indultar, però amnistiar-lo és una cosa insòlita.
Però si Junts i Esquerra ja deien aquest dimarts que esgotarien el temps possible fins dimarts de la setmana que ve perquè s'aprovin aquestes esmenes que exclourien del tot el terrorisme de la llei, més veient el moviment que ha fet avui el jutge Manuel García Castellón, se suposa que aquests dies els aprofitaran al màxim per intentar que el PSOE faci aquest pas endavant. Creieu que hi ha possibilitats o no, Rafa?
No crec que el redactat que proposin sigui amnistiar tot tipus de terrorisme. Vull dir, no sé quin redactat proposen ara mateix, perquè com que això, en funció de les circumstàncies, va canviant, vull pensar que es vincularia, diguéssim, una acusació de terrorisme o una condemna de terrorisme vinculada a aquests fets concrets en aquest marc temporal i...
És a dir, especificar concretament què queda exclòs aquesta...
Conseqüència de l'1 d'octubre, eh? Vull pensar, diguéssim, no tinc informació dels últims moviments, però era bàsicament per respondre a aquesta intenció del jutge García Castellón, eh? Malgrat això, no sé si constitucionalment això, o a Europa, això és censurable. El que sí que sembla que diran igualment és que amnisties el terrorisme, encara que no ho incloguis, perquè fa 3 mesos que venen dient-ho. Tant per tant, jo crec que arriba un moment que al PSOE ja li és igual. Total, em diran que amnistio terroristes igual... Pues si ho he d'incloure això perquè d'alguna manera la llei pugui passar, es pugui aplicar sense que aquest senyor faci de les seves, doncs no sé, haurà de valorar políticament què és el que li convé, diguéssim, eh? Però el que segur que no li convé és que un jutge li faci saltar en l'aire amb martingales poc democràtiques o dubtosament democràtiques una llei que li està permetent, entre altres coses, estar a la Moncloa.
Un acord de legislatura, està molt bé. O sigui, per arribar al poder. Sí, sí, és que pensava que acabaries amb aquesta frase.
Dic entre altres coses.
Sí, sí, sí. Bueno, és la més important, no? Si no ho haguéssim fet.
Perdona,
no ho haguéssim fet.
Segur que no ho haguéssim fet, sinó... Segur. Però a més... resulta que permet, diguéssim, agafar una mica de marxa enrere en aquest procés, diguéssim, de dubtosa democràcia, diguéssim, aplicable que estaven tenint respecte als independentistes, fer una mica de carret també, marxa enrere, i assumpció d'una certa culpa de com s'han tractat determinades coses amb el procés, vull dir que, i tenir...
totes, o sigui, s'ha esborrat tot el que va passar
i bueno,
tot
hi hauria més d'un que pillaria de l'altre sentit, digues, del sector estat, diguéssim, acabaria pillant, a la llarga, en Europa. Vull dir que potser alguns també estan agraïts d'aquesta amnistia,
No?
Vull dir que aquí també...
Però si jo sempre dic el mateix.
Home, tots els policies, llarga... que n'hi ha uns quants que estan investigats.
Bueno, i determinades ordres que es van donar políticament, sí. I determinats... determinades converses que hi van haver amb determinades persones d'Europa, també. Vull dir que, a veure, no sempre les coses s'han fet bé de ningú costat, per tant...
Això era un altre govern, al PSOE això no li preocupa.
Laura.
Jo no sé què passarà. També us dic que jo la setmana passada, si m'arriben a dir que havien pactat aquestes esmenes, hagués dit que ni de broma, perquè jo m'imaginava que el PSOE apostaria per mantenir el text tal com estava, que era l'efecte de no introduir aquestes esmenes. Però és curiós com ho ha vengut el senyor Félix Bolaños, no? Quan deia...
Sí, vam sentir el tall dimarts i clar, era molt curiós.
Clar, explicava, no?, que com se li acudiria a algú, tenint en compte que l'estat espanyol ha patit el terrorisme d'ETA, comparar això amb el que va representar el Tsunami Democràtic. M'encantaria tirar de hemeroteca i veure què deien alguns dirigents del PSOE l'any 2019 quan va passar el cas del Tsunami Democràtic, que està sent investigat per terrorisme a l'Audiència Nacional, i m'agradaria veure...
Home, el Pajé s'ha quedat sol.
Sí, però m'agradaria veure com es conceptualitzava en aquell moment i com es va, no, atiar políticament aquesta idea de que s'havia d'investigar per organització criminal o per terrorisme, no? Tsunami Democràtic, que al final, doncs, aquesta giragonsa del PSOE és molt interessant. I ara que treus el cas del Pajé, de fet, és l'únic dirigent a dia d'avui del PSOE que diu exactament...
Està
dient exactament,
o sigui,
el mateix...
Estan criticant-lo per dir el mateix que deien ells abans.
Està dient exactament el mateix que deia el PSOE fa un any en relació amb la constitucionalitat o no constitucionalitat, exacte, de la llei d'amnistia. Llavors, poden haver-hi canvis, poden haver-hi nous pactes i es poden introduir noves esmenes? No ho sé, perquè jo crec que tot depèn del que deia el Rafa, de la voluntat que tingui el PSOE de perpetuar-se en el poder, que crec que a dia d'avui és el seu principal objectiu. També tenia aconseguit altres coses, el PSOE, amb aquesta aposta per la negociació, com és desmobilitzar l'independentisme, que políticament és un objectiu que li interessa. Però jo crec que a nivell personal de partit i de poder, jo crec que ell vol perpetuar-se en el poder. I això, concedir o fer sessions a l'independentisme, és el que li està permetent, no, seguir a dia d'avui a la Moncloa. Per tant, és possible. és el que pensàvem que no podia passar la setmana passada. És possible que passi la vinent.
En alguns moments, fer aquesta fractura més gran entre Junts i Esquerra, també.
Exacte, no, si és que
això pel PSC, pensant en unes futures eleccions aquí a Catalunya, doncs...
I funciona molt bé, clarament. En les últimes eleccions aquí a Catalunya ja les va guanyar el PSC, no? Doncs amb aquesta estratègia jo crec que també volen com revalidar aquest resultat.
Avui m'han explicat una... d'un, no diré la font, però d'algú que coneixia el Pedro Sánchez, que el Pedro Sánchez és una persona que podria anar, ara que ha d'anar a Brussel·les, no?, a veure el Puigdemont, han dit que faran una foto, parlaran, no? Bueno, ho han dit, no sé si ho faran o no faran, però la descripció del Pedro Sánchez és una persona que podria anar a Brussel·les posant la mateixa cara per sortir una foto abraçat al Puigdemont o per posar-li les manilles i portar-lo cap aquí, saps? No, no tindria cap mena de problema. Fa uns mesos hagués fet una cosa, ho va dir, recordeu que ho va dir, i ara pues, pot fer una altra, i estic segur que farà la foto i surt. No el veieu ja, la foto? No els veieu els dos, la foto? Jo els estic visionant ja, o sigui, la sensació de que estaran allà reunits unes quantes hores, sortiran i es faran la foto i es donaran la mà i una gran abraçada i ja està.
Però la diferència, jo crec, de criteri no és només del PSOE en si, que sempre posem el focus en això, sinó del canvi d'Esquerra i Junts respecte d'aquesta qüestió, de dir, amb el PSOE ni amb cap partit no estabilitzarem res al govern espanyol, a fer-ho sistemàticament i per molts anys, perquè per mi la novetat d'ara és que Esquerra i Junts, i sobretot Junts, que és qui havia tingut una posició més beligerant amb això, participen ja de la governabilitat d'Espanya amb total tranquil·litat, perquè tots dos han entès, i el PSOE també, que l'única manera que té de governar és participant amb ells del que faci falta, però perquè amb Sumar Junts, o Podemos, perdona, o el que sigui, no tenen prou.
Ho has matisat, però Esquerra no ha canviat, està fent el mateix que estava fent a l'anterior legislatura.
Sí, el que passa és que la diferència respecte d'abans i d'ara és que, és a dir, ara també necessites a Junts, abans no el necessitaves tant, i per tant tots dos són igualment necessaris, però sí, no, jo crec que, que sobretot la diferència és aquesta, i que amb això doncs ja està, perquè és igual, o sigui, res del que ara pugui dir Pedro Sánchez, és a dir, tot el que pugui dir contribuirà a reforçar la unitat de l'Estat. És així, i per tant ell ho sap, Junts també ho saben, els és igual, malgrat que això contradiu el que deien fins fa 4 dies, i així pot aguantar perfectament no només aquesta legislatura, totes les que vindran.
No, i no només això, sinó que com recordava abans l'Anna, si hi ha unes eleccions aquí a Catalunya i acaba guanyant el PSC, pues,
bueno, és que jo crec que el que pot passar perfectament és que el PSC governi, o sigui, que sigui Salvador Illa president de la Generalitat amb Esquerra i Junts no sent capaç de posar-se d'acord, i ell governant amb uns o amb altres, o que Esquerra i Junts es posin d'acord a través de Salvador Illa, que és una cosa que de fet és que ja estem veient al Congrés espanyol i que pot ser perfectament que veiem a Catalunya d'aquí uns mesos.
I si això li sumes un escenari a Euskadi amb Bildu i a Galícia amb el BNG, la qüestió catalana quedaria diluïda al màxim.
Mira, Rafa, m'has rematat el tema
perquè
de la
Mar
de Bé, perquè precisament volia anar cap a Galícia, perquè no sé si creieu que tota aquesta negociació per l'amnistia pot tenir alguna cosa a veure amb el que pronostica avui el CIS, i és que el PP podria perdre la majoria absoluta, sí que guanyaria les eleccions, que recordem que s'han de fer el 18 de febrer, però... Atenció, perquè podria haver-hi un acord d'esquerres per desbancar el Partit Popular de la Junta, un 6 que vaticina que el PP podria obtenir entre 36 i 38 escons, per tant, només arribarien a la majoria absoluta si traguessin aquests 38 diputats, que és per aconseguir la majoria absoluta. Per darrere hi hauria el BNG amb entre 20 i 23, el PSOE entre 15 i 17, i sumar que com a màxim en trauria dos, tot i que podria quedar fora del Parlament gallec, igual que queda fora del Parlament Vox, que això també és un detall important. Vull saludar a aquesta hora el Silvio Falcón, ja sabeu que és politòleg, també és tertulià d'aquest programa. Silvio, bona nit, com estàs?
Bona nit, com esteu?
A veure, a banda de politòleg, t'hem trucat a tu perquè coneixes de prop la realitat de Galícia, eh?
És gallec, no? Eres gallec,
sí, gallec.
Galaico-català, galaico-català.
Una mica, com el Pepe Rubianes.
Què t'han semblat aquests resultats, Silvio? Te'ls creus o els hem d'agafar molt amb pinces perquè ja sabem els resultats del CIS, Tezanos, tot plegat?
A veure, en primer lloc és la primera enquesta que pronostica una possible pèrdua de la majoria absoluta del PP a Galícia, per tant, això ja és una cosa important.
Pels pèls,
sí,
però...
El resultat. Sí, pels pèls, però bueno, al final el resultat és una enquesta de 11.000 entrevistes, que pel cas de Galícia i pel de Catalunya, de fet, és una mostra molt gran. Per tant, la primera reflexió és són les dades més fiables que tenim, que no vol dir que siguin del tot fiables.
Que ho siguin.
Clar, fa quatre legislatures que governa amb majoria absoluta el PP. Creus que repetirà, que hi pot haver per primera vegada aquest gir progressista, aquesta coalició d'esquerres liderada pel BNG? És el moment ara que el BNG pot apretar fort aquí per intentar treure aquesta majoria absoluta al PP?
Sí, el que sembla és que és el moment dels darrers 20 anys, no?, que més a prop està l'oposició d'assumir la presidència. El Partit Popular de Feijóo i ara de Rueda mai s'ha enfrontat a un escenari com aquest. Heu de pensar, per exemple, que el Partit Popular gallec no baixa del 45% dels vots des del 1989. Mm. Per tant, és una força clarament dominadora de la política gallega, i ara el que es troba és que a l'altra banda hi ha una candidata, en aquest cas l'Anna Pontón del BNG, que té un grau de coneixença molt similar al d'Alfonso Rueda, i a més és la millor valorada avui pel CIS i també per d'altres enquestes, amb un 5,77. Per tant, per primer cop sembla que a l'altra banda hi ha batalla, i que el fet de que ara el CIS li dongui per primer cop aquesta possibilitat de que hi hagi un gir progressista a Galícia, doncs jo crec que marca un final de precampanya i una campanya electoral molt interessant a Galícia, precisament perquè el canvi comença a ser una possibilitat tangible.
Sí, és a dir, allò, motius, ja sé que no tens la bola màgica, però motius pels quals creus que ara podria estar en joc aquest possible canvi a Galícia, perquè crec que el PP sí que continuaria guanyant a les quatre províncies, però perdria vots respecte a les anteriors eleccions a totes quatre, també. Què hi ha darrere d'aquest canvi de tendència?
Em sembla que, en primer lloc, el lideratge, no? Rueda no és un líder tan sòlid com el que era Feijóo, això és evident. En segon lloc, aquest element que us comentava, no? Sembla que l'alternativa s'ha configurat d'una manera una mica més sòlida que a les anteriors eleccions. I, a més, és evident, el desgast tant de governs des de l'any 2009 de manera consecutiva, majories absolutes. Pensem que el 2020 Feijóo va obtenir gairebé un 48% dels vots. És normal el desgast, i ara l'última crisi que hem tingut a la costa gallega dels pèl·lets, jo crec que a més afegeix una mica més de desgast a aquesta gestió del Partit Popular. Per tant, hi ha una sèrie d'elements, l'oposició, el lideratge de Rueda i evidentment aquest desgast del govern.
I el tema de Vox que comentàvem abans, és a dir, no sé si podria ser que Vox prengués uns quants vots al Partit Popular, que no acabi entrant a la Xunta i que per tant, no a la Xunta, sinó que no acabi entrant al Parlament gallec i que per tant hi hagi també aquesta diferència de vots o aquesta davallada de vots, que abans potser el Partit Popular aglutinava tot l'espai de la dreta i també de l'ultradreta.
S'espera que Vox li tregui o li resti una mica de votants al Partit Popular, però serà residual. Mm-hmm. Aquí la clau la tenim a la província d'Ourense, on hi ha un partit que de fet té l'alcaldia de la ciutat, de Gonzalo Pérez Jácome, que es diu Democràcia Ourensana, sí. Que de fet el CIS li dona la possibilitat d'entre treure 0 i 1, sí. Amb un percentatge molt petit dels vots, que serien bàsicament a Ourense ciutat. És una força difícilment etiquetable en termes d'esquerra-dreta, però podria ser que restés vots al Partit Popular, fins i tot que si treu representació pogués pactar un govern de coalició o alguna cosa amb el Partit Popular. Aquí aquesta és una de les incògnites, aquesta força provincial ourensana que podria tenir un paper central a la resolució d'un futur govern gallec.
A veure, el Silva, que vol fer algun comentari.
Sí,
també.
Sílvia, no, a veure, primer, que clar, que el problema del CIS és que s'ha convertit en una eina de màrqueting polític o de propaganda política, i aleshores això fa que moltes de les seves prediccions a vegades, fins i tot quan puguin estar bé, doncs es mirin amb desconfiança, no? Però mira, jo sí que veig la possibilitat de que Bildu pugui guanyar al País Basc el PNB. En canvi, l'altra possibilitat crec que depèn d'una data demoscòpica que aquesta enquesta deixa amb una incògnita, que és que entri o no Sumar a l'Assemblea, al Parlament gallec. No sé si estàs d'acord. És a dir, si Sumar entra, és més possible que el PP pugui perdre la majoria absoluta. En canvi, si Sumar no entra, i per tant aquests vots els perd l'esquerra, jo crec que ho té molt millor, i evidentment el segon element és la participació, no? Que a Galícia sempre ha estat un incògnita pel tipus de configuració de la societat gallega. No sé si estàs d'acord.
Sí, aquests dos elements són importants, però segons les dades de l'enquesta del CIS, d'avui, evidentment, amb tota la precaució. Però és cert, per exemple, que Sumar s'estaria disputant com a mínim un dels dos diputats amb l'esquerra, diríem, amb el PSOE o amb el BNG, a Pontevedra en particular. De manera que no restaria en aquesta hipotètica suma de canvi progressista a Galícia. I com que la majoria absoluta són 38, per tant, no canviaria massa en funció de quin resultat fos al final.
Però l'enquesta li donava fins a 2, no? O sigui, la possibilitat de tenir 2.
Sí, és 0-2, un per Pontevedra, un possible per Pontevedra, un possible per a Corunya, però no està clar que si Sumar hi és, no seria la conclusió de l'enquesta. Evidentment, jo crec que si Sumar Galícia treu representació i sumen 38, segurament faran un tripartit o s'entendran aquestes tres forces, però no és aquesta la clau. La dada de la participació sí ho és, perquè aquesta enquesta preveu una participació de gairebé un 80%, i això és molt important i sembla que ens trobem
a una viable,
Galícia mobilitzada.
Ho veus viable?
Jo no crec que sigui un 80%, però...
Però en tot cas, si quedés a prop, ja seria una xifra altíssima de participació.
Evidentment, i a més a Galícia normalment la gent vota menys a les gallegues que a les generals, una mica com passa aquí també, de manera que seria bastant interessant veure sobretot com voten les ciutats, aquest progressista de les ciutats, que les generals de vegades vota el PSOE i que tradicionalment votava el PP, veurem aquest votant on queda.
Sí, també hi ha un altre element que és interessant i que ha anat passant en diversos sondejos del CIS, que és aquest 30% d'encastats que diu que són indecisos i que decideixen el sentit del seu vot la setmana abans de les eleccions, no? Durant l'última fase de la campanya. I et volia preguntar, Silvio, si en aquest desinflament, en certa forma, de la voluntat de votar el Partit Popular, hi pot haver afectat el que està passant o el que ha passat en clau espanyola d'aquesta pinça que hi ha hagut entre Vox i Partit Popular a la seu de Ferrat i amb totes les mobilitzacions que hi ha hagut. És a dir, que si aquesta pinça dreta, extrema dreta, que ha sortit al carrer a mobilitzar-se amb uns codis a vegades molt violents, no? amb simbologia, càntics, lemes feixistes, pot haver fet que una part de la gent conservadora que vota el Partit Popular pugui sentir-se incòmoda a l'hora de fer aquesta aposta en aquestes eleccions?
És possible que sigui un element, però jo no crec que sigui central a la política gallega. És a dir, ara mateix el Partit Popular jo crec que li interessa molt, fins i tot a Galícia, fer política espanyola, no? Confrontar amb el govern espanyol i, per tant, amb les esquerres totes juntes i en coalició i en govern amb el suport fins i tot del BNG. Per tant, ja li interessa espanyolitzar la campanya gallega, però no penso que la centralitat de la campanya gallega pivoti sobre això. Potser hi ha un perfil de votant del Partit Popular que sí se sent incòmode, aquest perfil de votant que, com deia, de vegades tria els socialistes en alguna elecció, i aquest perfil de votant sí que pot ser interessant veure com es comporta. Però no sé si aquesta incomoditat explicarà, diríem, la davallada del PP. El PP ara mateix jo crec que està desgastat per altres raons, i si l'enquesta ja es confirma, estem parlant del seu pitjor resultat en més de 30 anys d'història. Per tant, estem parlant d'un Partit Popular que patirà o que patiria un important retrocés i que segur que es deu a múltiples factors, des de la joventut fins a això, el desgast del fet d'estar des del 2009 al govern i amb les etapes anteriors de Fraga.
Si passa això, és el final de Feijó com a líder del PP, jo crec, no?
Home, això seria bo de veure, Els líders gallecs sempre tornen a Galícia, no descartis
que torni a Galícia, sí, he dit com a president del PP, no que torni a Galícia.
Doncs ho seguirem aquestes properes setmanes. Silvio, ens veiem els propers dies també,
I tant,
que vagi bé. Bona nit, una abraçada. 8 minuts per les 10, pausa i tornem de seguida.
RAC 1. Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara. Gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs. Soy una taza, una tetera,
Una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais, què tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Renovar més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
6 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Sé que tenim poc temps, però és que fa poca estona que el govern espanyol ha fet aquest primer pas. Atenció, perquè la ministra diu que vol prohibir, o prohibir com a mínim una part de la prostitució, la ministra d'Igualtat, que ha anunciat que presentaran una proposició de llei per perseguir els prostíbuls. Es vol reformar el Codi Penal per acabar amb aquests locals i també els espais on s'exerceix la prostitució. Aquestes són les paraules que ha pronunciat la ministra Ana Redondo.
No es el paso definitivo, pero sí es un primer paso importante en una hoja de ruta en la que efectivamente vamos a ir poniendo los ingredientes, los elementos que hagan que la trata en todas sus manifestaciones sea erradicada, sea perseguida, y como socialista que soy, no les negaré que el abolicionismo es un fin.
És a dir, l'objectiu és aconseguir abolir la prostitució, però el primer pas que posa sobre la taula la ministra és perseguir, doncs, els prostíbuls.
Dues coses. La primera, una cosa és la trata i l'altra cosa és el treball sexual. És a dir, aquí barrejar-ho tot també és políticament intencionat.
El 90%
després això, no sé, jo no sé d'on treus les dades, però que en qualsevol cas són dues coses totalment diferents. Després, perseguir els prostíbuls entenc que implicarà que les treballadores sexuals hagin d'exercir al carrer, que tampoc no em sembla que ho puguin fer d'una forma molt més segura. I per últim, a vegades hi ha certs discursos, particularment els abolicionistes, que plantegen un món que no és la societat que tenim. És a dir, sense erradicar, eliminar, tombar la llei d'estrangeria, que fa que moltes dones que venen aquí es vegin obligades a exercir el treball sexual, sense donar ofertes i recursos laborals a les dones trans, que moltes d'elles també es veuen obligades a exercir aquesta feina, sense acabar amb la precarització de la vida de les dones, no?, que són el rostre principal de la pobresa, sense fer tot un seguit d'accions que permeti que moltes dones puguin dur a terme de forma conscient i elegida i triada una altra cosa. Moltes de les dones que es veuen, que no les que ho fan, si és que n'hi ha, les que ho fan per voluntat pròpia, sinó que moltes es veuen forçades a això, sense acabar amb les condicions materials que fan, amb les privacions materials que fan que vagin aquest recurs i aquest treball, em sembla que tot l'altre és condemnar-les encara més a la misèria i encara més a situacions precàries.
Silva.
Sí, no, a mi em sorprèn aquest discurs des del feminisme, perquè el PSOE ja va proposar, hi ha una diputada...
El meu discurs estaves dient, o el de la ministra?
El del PSOE el que deia la Laura?
No sé si és el teu o no el teu. Em sorprèn que des del feminisme es defensi, com estàs donant tu arguments per defensar la prostitució.
Vull dir que estic molt d'acord amb la Laura.
Sí, però acabar, no?
Deixeu-me
acabar, sisplau, que no he començat encara. Dic que començo dient que em sorprèn molt aquest discurs defensat des del feminisme, perquè és assumir que quan una realitat hi és, en comptes d'anar buscant les causes i combatre-les, doncs la que fa és acceptar-la. Deixeu-me acabar, sisplau, Laura, que t'he escoltat tota atenció del món, que tinc molta. Bueno, jo el que deia és que hi ha una diputada socialista, que em sembla que és asturiana, que ja va intentar a l'anterior legislatura presentar una llei en la línia de l'abolicionisme, que és el que diu que defensa el PSOE, i que quan es va negociar amb Podemos la llei del soci de sí, l'anomenada llei del soci de sí, al final ho van excloure perquè no hi havia manera que es posessin d'acord, perquè efectivament Podemos té el discurs que acaba de dir la Laura, que és la gent que està prostituïda,
tinc el meu discurs
bueno, aquest discurs que acabes d'expressar tu és el que defensen, ja sé, que dic pot coincidir, no? Pot coincidir, no passa res. Dic que aquest discurs que acabes de dir... Ja, però és que em va matisant. Aquest discurs que acaba dient ella, doncs, és exactament el que defensava Podemos, i en canvi el PSOE semblava que tenia un discurs en la línia del que ara diu la ministra, que és que han d'abolir la prostitució. Que a mi em sembla, perquè no m'invento les estadístiques, Laura, ara estava intentant buscar-les, però no m'ha donat temps. He llegit moltes estadístiques sobre prostitució, perquè és un tema que en el seu dia vaig estudiar molt, perquè vaig estudiar el model suec, que és el de penalització del client, i com regularitza això des del punt de vista del dret penal, i el 90% de les dones que exerceixen la prostitució, tu mateixa ho reconeixies, no ho fan per gust, ho fan contra la seva voluntat, perquè venen del tracte, aquestes immigrants que venen enganyades, venen del tracte. Per tant, el que hem de fer és eliminar tot això i combatre tot això, no castigant a les dones, evidentment, però sí intentant que la finalitat sigui abolir la prostitució, que és una forma de que les dones siguin utilitzades pels homes, perquè també el 90% de la prostitució és de dones, i no entenc com des del feminisme, per això ho torno a dir, hi ha persones que ho defensen i altres que estan en contra, perquè
fins que no resolguis les causes de fons que fa que moltes dones no puguin triar o es vegin forçades a triar això, tot el que actuïs en contra d'aquestes dones que estan exercint aquesta feina serà criminalitzar-les més, serà condemnar-les més, encara més precarietat. Per tant, el que tu m'estaves dient és, no entenc aquest discurs perquè no vas a les causes, al revés, el que no va a les causes ets tu,
no,
que tu dius, s'hauria de prohibir, i jo dic, s'hauria d'intentar resoldre el que fa que hi hagi dones que no puguin triar i s'hi vegin forçades.
Rafa o Maria, voleu afegir alguna cosa més?
No, jo estic molt d'acord amb el que ha dit la Laura, i afegeixo, i sembla que sigui contradictori, però crec que en realitat no ho és, que jo, en regular la prostitució, també tinc moltes contradiccions, perquè això ha passat en alguns països, Alemanya, per exemple, que el que ha generat és que hi ha macropostíbuls, on el que ha fet la regulació és abaratir preus amb uns clients que cada vegada demanen coses més inversemblants, i al final el negoci s'ha acabat... I la professió fins i tot s'ha acabat degradant fins a un punt que és el que ha provocat aquesta regularització. Per tant, crec que el que s'ha de fer és atacar les causes, i precisament si hi ha dones que estarien fent una altra cosa, mentre no puguin fer aquesta altra cosa, els has de donar una sortida,
perquè la sortida, que no sigui la prostitució.
Quina?
Llei d'estrangeria, treball sexual de dones trans...
Que és donar-los...